UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és divendres 3 de febrer, arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem com sempre en primer lloc amb els titulars de la jornada. El pressupost municipal supera el tràmit plenari. Les abstencions anunciades de Calella en Comú i Ciutadans van facilitar ahir que s'aprovessin els comptes per aquest any, que pugen a 23.425.000 euros. Més coses, el PDeCAT Junts per Calella evidencia el distanciament amb l'alcalde Marbú quan ahir, en plena sessió plenària, el partit li va demanar que es comprometés pressupostàriament amb un objectiu de partit com la renovació de bateries de contenidors. Els diners s'obtenen de part de la partida inicialment prevista per la compra de la planta menys 2 de l'edifici de l'Aldi i una porció del romanent de tresoreria que es coneixerà el pròxim mes d'abril. Més coses, Jasvia implantarà l'estacionament regulat als carrers del PPU. El govern ha anunciat a tot això que proposarà el Consell d'Administració de Jasvia que se suprimeixi l'obligatorietat de treure un tiquet diari per estacionar a la zona verda. Més coses en clau política encara. Christian Negre s'assuma a la candidatura de Marbuc per Junts per Catalunya. Docent de professió i formador en ludicificació i aprenentatge basat en jocs, Christian Negre és l'última incorporació a la candidatura de Junts per Catalunya que encapçala l'actual alcalde Marbuc. I es confirma una nova mort per Covid a l'Hospital de Calella. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha donat a conèixer l'últim recompte d'incidència de la malaltia al centre hospitalari calellenc, on en l'últim mes s'hi han produït 17 ingressos i s'han donat 16 altes hospitalàries. I aquesta nit arrenca una nova edició del Cafè Jazz a Calella, concert a la Sala Mozart amb Gorka Benite, Dani Pérez, Abel Boquera i David Xirgo a partir de les 10 i amb entrada gratuïta. Les actuacions es faran setmanalment, cada divendres, alternant l'espai amb la Gavi al restaurant. El punt i final serà una doble sessió amb el títol Nit Sip Music, que servirà per presentar el segell creat per la calellenca Ruth Martínez i el compositor Joan Díaz. I pel que fa al temps, es presenta un cap de setmana d'ambient primaveral, amb sol i temperatures que pugen i que arribaran a tocar els 19 graus demà dissabte. El canvi de temperatures es preveu de cara a dilluns, quan tornarà el fred rigorós, el fred d'hivern, i diuen pel moment que també s'esperen pluges. El ple municipal d'ahir dijous es va aprovar el pressupost de gairebé 24 milions d'euros. Uns comptes doncs, que superen el tràmit plenari gràcies a les abstencions de Calella en Comú i Ciutadans, que tot i tenir algunes desavinences amb el detall concret dels comptes, han cregut que el més lògic era donar suport al govern perquè el tiri endavant. El ple també ha estat marcat per la insatisfacció expressada per la resta de partits de l'oposició, en aquest cas CUP i Esquerra, que lamenten que el govern no els hagi tingut en compte. El pressupost, com dèiem, puja a 23.425 milions d'euros. D'aquests, 1.800.000 aniran destinats a les inversions per millorar la ciutat, un apartat que ha estat clau perquè tant Comuns com Ciutadans hagin afavorit l'aprovació del projecte pressupostari. En aquest sentit, els dos portaveus dels partits, Sebastià Tejada per part de Calella en Comú i Guillermo Gomis de Ciutadans, agraïen a l'equip de govern que hagi inclòs part de les seves propostes, tot i que no estiguessin gaire d'acord, deien, amb el concepte global del pressupost.
El nostre raonament intern era que com més aviat entenguéssim la situació, més fàcilment podrien aconseguir alguns objectius importants per nosaltres. És a dir, el desacord el teníem clar, nosaltres no tenim sintonia amb aquest pressupost globalment, no tant per com és el pressupost aquest, sinó perquè forma part d'una estratègia pressupostària de 12 anys en la qual nosaltres dissentim profundament.
Podia haver recortado en alguns sitios donde creo que no es tan necesario, y en los sitios que realmente es necesario, que son las personas y entidades que lo necesitan para ayudar a las personas que tienen la dificultad del día a día, Y nada más, esto es lo que quería decir en el tema de lo que estábamos disconformes, ¿no?
D'altra banda, Esquerra Republicana i la CUP van votar i en contra del projecte del govern. Al seu torn d'intervenció, els representants dels dos partits van anar en la mateixa línia. Núria Freixas, de la CUP, assegurava que no hi ha hagut voluntat d'arribar a un acord amb ells.
Ens hagués agradat molt que aquests pressupostos s'aprovessin per unanimitat. Estàvem disposats a buscar aquest consens, a buscar aquests punts d'acord. I tot haguem fet propostes i sí que ens diuen que ens els escolten i que potser ens els valoren. És evident que no, vull dir, tampoc som nens petits, portem 8 anys aquí al consistori i que ens diguin que ens valoren una proposta, que s'ho pensaran, però no forma part de la memòria ni en cap moment està registrada, doncs, bueno, seguirem lluitant, seguirem fent propostes propositives perquè puguin ser valorades i positivament pels futurs governs.
De la seva banda, Xavier Pons Domènech d'Esquerra acusava l'equip de govern de tenir poca visió de futur.
Fruit d'un govern, que ho hem dit moltes vegades, que té poca visió de futur, que no creu en els grans pactes de projectes de ciutat i, per tant, doncs, també hem vist que és un govern esgotat. Ho ha basat tot en fer Calella un aparador, però que, com deia, no ha estat cap projecte sòlid que ens porti cap a un futur més engrescador o que generi doncs, això que reclama la ciutadania avui dia.
L'alcalde Marc Buch sortia al pas d'aquest retret d'Esquerra, recordava que no han estat uns pressupostos fàcils, entre altres coses, com a conseqüència de la inflació. A més, assegurava que des del Partit Republicà no han posat ganes, deia Buch, a l'hora d'arribar a un acord i que només es dedicaven a criticar.
Jo, si ara li haguéssim d'explicar tot el que ha fet aquest govern en aquests 4 anys, estaríem tanta estona que no acabaríem. Per tant, això ja ara no toca, tot això. Ara no, jo crec que no toca. La conclusió que en treuria del seu projecte de ciutat, quin és? Que és un projecte de crítica. Jo no me l'he sentit criticar. Vull dir que poder tampoc vostès hi han posat gaires ganes o poder ja els hi ha anat bé que no els pactéssim.
Els partits del govern, de la seva banda, recordaven que no han estat uns pressupostos fàcils a causa de la situació macroeconòmica i social que s'està visquent. Escoltem Cindy Rando del PSC i també Albert Torrent, en aquest cas, del PDeCAT Junts per Calella.
Des del PSC creiem que aquestes inversions responen a la realitat del moment actual, però també dona compliment al pacte de govern que es va signar el 2019. Creiem que aquest pressupost reflexa el nostre esperit de fer front a les necessitats i demandes que la nostra ciutadania té. Per tant, aquest pressupost per nosaltres és un pressupost útil, un pressupost realista i que segueix posant al centre de la nostra política a les persones.
Crec que el problema que tenim els ens locals és que estem infrafinançats. La finançació dels ajuntaments és clarament curta perquè els cèntims han de venir de les administracions que són les que recapten els impostos. Nosaltres hem de prendre aquestes decisions de plantejar-te un pressupost sense pujar impostos per no perjudicar més els ciutadans i és una situació dolorosa perquè saps que has de retallar la despesa corrent i que saps que això fa que el poble es vagi enrederint i no vagi anant endavant.
Doncs aquests eren els arguments exposats per cadascun dels portaveus dels grups municipals. Un pressupost que ahir s'aprovava, superava el tràmit plenari i ho feia amb 7 vots a favor, els corresponents als partits del govern de Junts, PDeCAT i el PSC, i 5 vots en contra, els d'Esquerra i la CUP, i com dèiem, les anunciades abstencions de Calella en Comú i també Ciutadans. La tensió entre el PDeCAT Junts per Calella i l'alcalde Marc Buch, proclamat alcaldable de Junts per Catalunya, va fer-se volgudament evident, expressa ahir, durant la sessió plenària de debat del pressupost. El Partit Demòcrata va fer un moviment d'última hora perquè s'augmentés la dotació de la partida per la renovació de les bateries de contenidors en detriment de la destinada a la compra de la planta menys 2 de l'Aldi, que finalment es queda amb una partida de 500.000 euros. Això va agafar per sorpresa la resta de partits que van preguntar pels motius d'aquest canvi. La resposta la va donar el portaveu Albert Torrent. Va explicar que el seu partit, el PDeCAT, volia fer evident així la divisió, deia textualment, la divisió que hi ha dins el govern municipal que, recordem-ho, afronta aquests últims mesos de mandat.
El canvi en els pressupostos per part del PDeCAT ve donat per fer una mica visible la situació en què viu el govern de la ciutat. Per això es fa en la situació que es fa, no per altra cosa, la resta del pressupost s'ha discutit en l'àmbit del govern, però teníem aquesta necessitat de fer visible la divisió que viu el govern.
A banda d'això, el PDeCAT Junts per Calella també va demanar el compromís i que ho fes públic de Marbuc d'augmentar la partida, aquesta, la de la renovació dels contenidors, amb una part dels diners del romanent de tresoreria que es coneixerà el mes d'abril. Això va ser durant el debat de pressupostos que va tancar l'alcalde. De fet, quan Marbuc es disposava a demanar el vot a la resta de regidors, Torrent li va recordar que havia d'assumir aquest compromís. En recuperem el moment.
Les posicions ja estan clares, ja han fet les dues rondes.
200.000 euros del romanent.
Ah, sí, perdoni. Sí, agafo el compromís aquí, en públic, doncs, que quan portem el romanent de tresoreria, la voluntat, doncs, de, si sí, cap, i s'intentarà fer tots els possibles perquè es pugui encaixar, doncs, destinar 200.000 euros amb la substitució de contenidors soterrats i la compra de contenidors en superfície. Que consti en acte, sisplau, senyora secretària.
Doncs així va quedar constància en l'acte del ple d'ahir. Per tant, renovació dels contenidors, que aquest any comptarà amb una partida global de 300.000 euros. Si es compleix el compromís de l'alcalde, serien 100.000 d'aquest pressupost aprovat ahir i 200.000 dels que es puguin obtenir del romanent de tresoreria. Seguim amb la crònica de la sessió plenària d'ahir. Divisió sobre l'ampliació de la zona verda a l'àmbit residencial del parc darrere de l'antic Mercadona, que es va aprovar gràcies als vots a favor dels partits de la coalició de govern i també de Ciutadans. També vota a favor de la CUP. Després d'escoltar les explicacions de secretaria, la regidora Núria Freixas va recalcar que el seu partit donava estrictament suport a l'adscripció de les places a la gestió de l'empresa municipal de mobilitat. Com a Esquerra i Calella en Comú, però també la CUP assenyala que el model de zona verda gratuïta per les persones residents no és sostenible. Aquests són els arguments que van donar ahir tant Núria Freixas de la CUP com també Josep Maria Jué de Calella en Comú i Xavier Pons Domènech d'Esquerra.
Tenim l'eficàcia i l'eficiència de les zones verdes tant a nivell econòmic per Gesvia com pel medi ambient i perquè sempre ho hem vinculat a un pacte polític de govern.
Llegint els informes doncs, que ha fet el gerent sobre el resultat de la zona verda actual, es demostra doncs, que és deficitària, que no compleix les expectatives doncs, sobretot de rotació en quant a usuaris que aprofiten la zona verda doncs, d'altres municipis. I un altre aspecte tècnic, el mateix informe doncs, del gerent de Gesvia va plantejar, que és la possibilitat de fer un pagament mínim d'aquesta zona verda als usuaris locals. Curiosament, és una de les propostes que nosaltres havíem fet quan va sortir tot el tema i que altres ciutats doncs, hi han implementat, com Barcelona o altres ciutats importants, que aparcar gratuïtament al carrer doncs, no és una cosa que sigui sostenible. No?
Per al tema deficitari, per al tema d'incorporar una nova persona, per al tema de que, a més, tot l'espai en metres quadrats que engloba tota aquesta zona només s'hi podran disposar de tres màquines, que creiem que també és insuficient, diguéssim, per quan un arriba a una ciutat tenir que buscar on te recau aquella màquina per poder treure el tiquet si és que no disposa de l'aplicació, doncs per tot això i tot el que s'ha dit nosaltres ens vam abstenir.
Abstencions ahir, per tant, d'Esquerra i Calella en Comú. La CUP, com dèiem, hi va votar a favor de la seva banda. Ciutadans també a favor. Va aplaudir que se segueixi amb el pla d'implementació de la zona verda a Calella que es va impulsar sota la presidència de Torres i amb Gomis a la vicepresidència de Gesvia. Amb tot, el regidor de la formació taronja va dir que ell hagués prioritzat l'àrea de la piscina municipal per la pressió que exerceixen sobretot els visitants durant la temporada turística.
Crec que és més necessària al nostre punt de vista, no? Perquè és zona blanca, en l'estiu pues, els hotels s'incrementa massa de gent, els nostres veïns com el senyor Tejada quan arriba de la feina pues, li costa aparcar el cotxe perquè viu per aquells carrers. Bueno, i que els turistes que venen aquí a la ciutat pues, tindran dues opcions, una o llogar el pàrquing de l'hotel o com fan els nostres veïns i ciutadans d'aquí quan arriben i no troben pàrquing, no?
Els partits del govern municipal van negar que la zona verda sigui deficitària, com es va exposar des de l'oposició. Albert Torrent del PDeCAT i Sofian Larussi del PSC van matisar que s'ingressen menys diners que amb la zona blava que funciona als carrers del centre, on tothom ha de pagar per estacionar, sigui o no veí o veïna de Calella.
I el que sustenta Gesvia és la zona blava. Les recaptacions de zona blava és el que dona el capital per mantenir Gesvia. I doncs la zona verda no dona tant de benefici, però és una manera de gestionar la via, que és l'encàrrec que té Gesvia, per garantir que el ciutadà de Calella pugui aparcar més assequiblement que si la zona no està regulada.
Hem de saber que era zona blanca, zona gratuïta, no ingressàvem res. Ara no, ara ingressarem diners en aquesta zona verda. El que passa és que ingressarem menys diners en comparació amb la zona blava. Això és lògic. Vull dir que dir que aquesta zona és deficitària quan realment no estàvem ingressant. Estàvem ingressant 0 euros i ara ingressarem alguna cosa.
Les places d'aparcament del PPU que han passat a ser regulats per Gesvia, d'acord amb les votacions del ple d'ahir, per tant, on s'hi implantarà la zona verda, són al carrer Doctor Vives, entre Indústria i Joan Coromines, al carrer Indústria, entre Valeri Saleta i carrer Doctor Vives, al carrer Joan Fuster, entre Sant Jaume i Doctor Vives, al carrer Santos de Maimona, també un tram del carrer Veracruz, tot el carrer Francesc Saula i el carrer Enric Teixidor, a més del el carrer Bisbe Plàcid, el Claudi Salom i el Melcior Folgado. Torrent i Larussi, vicepresident i president de Gesvia respectivament, han anunciat a tot això que proposaran al Consell d'Administració de l'empresa pública que deixi de ser necessària, per tant que elimini l'obligatorietat de retirar un tiquet diari perquè els residents puguin aparcar la zona verda. Defensen la mesura per una qüestió de sostenibilitat. I a tot això, l'Ajuntament, ho hem vist aquestes últimes hores, ha instal·lat un aparcament per a patinets elèctrics a les immediacions de l'estació de Renfe, just al costat on s'hi poden deixar les bicicletes, on s'hi poden deixar lligades les bicicletes. Es tracta d'una manera amb la qual es dona resposta, d'una mesura amb la qual es dona resposta a la prohibició de l'Autoritat Metropolitana del Transport de pujar al transport públic, per tant, als trens, que ha entrat en vigor aquesta setmana. Gesvia, doncs, ha estat l'encarregada d'habilitar aquesta zona d'aparcament per a patinets elèctrics amb l'objectiu d'oferir una solució a les persones que utilitzen el tren a diari. En clau política, docent de professió amb una trajectòria de 20 anys i formador en ludificació i aprenentatge basat en jocs. És Cristian Negre. Ell s'incorpora a la llista del candidat a l'alcaldia per Junts per Catalunya, Calella, Marc Buch. Treballa a l'Escola Pia, on combina l'educació artística amb l'anglès i les tecnologies de la informació i la comunicació a diferents etapes educatives. A més, com dèiem, s'ha especialitzat en l'ús eficient de la tecnologia en els processos d'ensenyament i aprenentatge. Cristian Negre ha publicat Desafío en el aula, un manual pràctic per portar la gamificació en forma de jocs d'escapar de l'aula i millorar així l'atenció de l'alumnat. En el currículum que Junts ha facilitat, en la nota en què ha anunciat la incorporació de Cristian Negre a la seva llista electoral, s'explica també que està vinculat a diverses entitats locals com el Club Bàsquet Calella, el Natació, el Club de Vela Esportiva o també la Colla de Geganters i Grallers de Calella. Junts per Catalunya, doncs, ha anunciat aquest matí que l'incorpora a la candidatura amb la qual concorrerà a les eleccions del 28 de maig. Se suma així als noms ja coneguts d'Araceli Santarén i Lídia Pidamunt, i el tàndem que encapçala la llista amb l'actual alcalde Marc Buch i Josep Grima. Es dona el cas que Buch i Negre, però també Santarén, van formar part ja de la llista electoral de Montserrat Candini, tots tres. Això va ser l'any 2019. Pel moment no s'han donat detalls de les posicions que passaran a ocupar cadascun d'ells dins la llista de Junts per Catalunya. Una i gairebé 20 minuts. Com cada principi de mes, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva publica les dades d'incidència de la Covid als seus centres sanitaris. En el cas de Calella, i respecte a l'últim recompte del mes de gener, es confirma una nova defunció per la malaltia. Quant a entrades i sortides, hem de dir que s'han registrat 17 ingressos i s'han donat 16 altes, 3 de les quals són de pacients que han negativitzat a les proves de detecció del virus, però continuen sent atesos dins el centre hospitalari. En el cas del sociosanitari, en l'últim mes, diu la corporació, s'hi han comptabilitzat 4 nous positius i s'han donat 3 altes. En l'actualitat, només 3 professionals de tots els centres de la corporació són positius per Covid. I ara els esports amb Eduard Char.
Arriba el divendres i anem a per un altre cap de setmana esportiu. Anem a donar un cop d'ull quins són els compromisos dels nostres primers equips. I comencem parlant de futbol, que no va començar bé l'any amb una derrota, però després d'aquesta han vingut 2 bones victòries i els calellencs comencen la segona volta aquest cap de setmana a casa contra el Sant Miquel de Balanyà. Diumenge a les 12, aquí a Calella, els calellencs intentaran aconseguir la tercera victòria consecutiva. I pel que fa la Unió Esportiva Handbol Calella, jugarà el seu primer partit de la fase pel títol. Farà demà dissabte a les 6 de la tarda a la pista de l'Espanyol. I en bàsquet, els nois intentaran refer-se de les 2 derrotes seguides. Ho faran demà dissabte a 5:45 de la tarda contra el Boet, en el pavelló municipal d'esports. I les calellenques, que estan passant un moment de forma i de joc extraordinari, la setmana passada van guanyar la pista de les líders, aquest cap de setmana juguen a casa contra el Llefià. Ho faran després del partit dels nois, és a dir, dissabte a 8:15 del vespre. I en tenis taula, doble confrontació aquest cap de setmana pel que fa al Termotour Calella. Els calellencs es desplaçaran a les Illes Balears. El dissabte a les 12 jugaran a la pista del Sant Jordi d'Ibiza i el diumenge a les 11 del matí ho faran contra el Palma de Mallorca. El Termotour Calella jugarà aquest cap de setmana un altre partit amb el seu nou jugador, el japonès Tanimoto.
El Cafè de la Sala Mozart i el restaurant La Gàbia acolliran els concerts de la nova temporada del Cafè Jazz de Calella, que obren aquesta nit Gorka Benítez, Dani Pérez, Abel Boquera i David Xirgo, amb una actuació com a la Sala Mozart aquesta nit a partir de les 10, avui i totes gratuïtes. Jazz en directe en espais mínims és la proposta que torna a presentar el músic Juan Carlos Narcequian, que és el director d'aquest Cafè Jazz, que enguany arriba a l'edició número 24 amb una proposta, com sempre, de gran qualitat musical. Els concerts es faran setmanalment cada divendres. El punt i final serà una doble sessió amb el títol Need Seat Music, que servirà per presentar el segell dedicat al gènere que han creat la calellenca Ruth Martínez i el compositor i músic Joan Díaz. Hi haurà una primera part de Poemaris, de Federico García Lorca, amb la jove talent Maria Escudero i el mateix Díaz al piano.
Els anys de pandèmia m'he dedicat a... vaig dedicar, entre altres coses, a part de fer bricolatge, a compondre, a escriure, perquè tampoc podies fer gaire més cosa. I vaig escriure unes cançons sobre poemes de Lorca, i això és el que oferirem aquest dia a la Sala Mozart. Unes cançons, evidentment, jo, encara que volgués, no podria evitar passar pel tamís del jazz, perquè és la música amb la qual he crescut, bàsicament. I és això, és un concert a duo, piano i veu, amb la paraula de Lorca, diguéssim.
La nit del segell Seat Music al Cafè Jazz l'obrirà la pianista Lucía Fumero, de qui Díaz ha destacat el seu talent extraordinari, ha dit, i la seva personalitat al teclat. Serà al Cafè de la Sala Mozart el divendres 31 de març per tancar aquesta temporada número 24 del Cafè Jazz de Calella. Vinga, doncs, arribem a la recta final de l'informatiu, últims instants, que dediquem, com sempre, a conèixer la previsió meteorològica amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. De moment, pocs canvis avui pel que fa a la situació meteorològica, que ens torna a portar temperatures una mica més altes respecte a les d'ahir. I, de fet, aquest cap de setmana tindrem un temps primaveral, sobretot demà dissabte, amb unes màximes que fàcilment poden arribar a fregar els 19 o fins i tot els 20 graus en alguns punts de l'interior del Maresme. Diumenge la temperatura baixarà una mica, tot i així es mantindrà el temps estable i plenament primaveral, però atenció, perquè del diumenge de primavera passarem a un dilluns de ple hivern. amb un canvi de temps que ens portarà, primer de tot, vent, ventades importants que poden superar el llindar d'alerta, és a dir, els 72 km per hora, baixada important també de les temperatures progressiva al llarg del dia i algunes precipitacions que en conjunt serien febles en forma de pluges, d'anar fent al llarg de la jornada, però sobretot durant el matí, migdia i posteriorment cap a última hora de la tarda. Probablement hi hauria una treva en quant a pluges a primera hora de la tarda. Evidentment, tot això ja ho acabaríem de concretar. Per tant, situació que de moment continua ben estable, ben tranquil·la, però amb aquestes perspectives de canvis de cara a principis de la setmana vinent, que, com dèiem, malauradament sembla que de precipitacions en portarà ben poca, però sí que ens portarà ventades importants i un nou i marcat descens dels termòmetres.
Vinga, doncs, cap de setmana primaveral que donarà pas a uns dies animats, almenys, pel que fa a la meteorologia. Posem punt i final aquí a l'info d'avui, divendres 3 de febrer, que hem fet amb Víctor Riera els controls tècnics. I tornarem amb més notícies. Serà dilluns, com sempre, puntuals a la una. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més, que acabeu de passar un molt bon divendres. Disfruteu del cap de setmana. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.